Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora i benvinguts a les primeres notícies de la jornada. Avui, divendres 4 de febrer. Neus Assín, de nou, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Castellfollit proposa proves d'estabilització per la cinglera. Serien accions per mitigar la degradació del basalt i que, per exemple, consistirien a instal·lar una malla o puntals als punts més sensibles.
L'Ajuntament demanarà finançament per les proves en una reunió el pròxim mes d'abril amb els departaments d'Acció Climàtica i Territori.
L'alcalde de Castellfollit és Miquel Reverter, en declaracions a Ràdio Olot.
L'Institut Geològic ha fet una sèrie d'informes en el qual plantegen diferents tipus de proves d'estabilització. Evidentment, es fan proves d'estabilització en primer en zones no habitades, o sigui, en zones on no puguin afectar a cap casa, diguéssim, sinó que el que fan, s'han plantejat si cal fer un mallatge o si cal fer posar uns puntals a la cinglera en les zones més sensibles. Quan dic zones més sensibles, que la gent no se m'espanti, que no vol dir que aquestes cases han de caure. Són proves pilot que primer han de tenir un finançament, i llavors ells farien diferents proves i amb la millor opció que tinguessin seria la que podria arribar a aplicar en el conjunt de la cinglera.
El 2018 i 2019 ja es van fer neteges a la cinglera de Castellfollit. El 2020 i el 21, a causa de la pandèmia i el canvi de govern, es van acabar aturant. Serà el nostre tema de capçalera. Avui és divendres 4 de febrer. El dia té altres continguts que repassem ara mateix en format breu amb el suport de Vinyes Graboleda. El PSC d'Olot reclama canvis urgents en la nova urbanització del barri de Sant Miquel.
Des del partit de l'oposició es demana que s'escoltin les necessitats dels comerciants i veïns del barri. Ara fa un any, el Partit Socialista ja va transmetre nombroses queixes sobre el resultat de les obres. 12 mesos més tard han pogut constatar el rebuig d'alguns veïns a la reforma.
Escoltem el líder del Partit Socialista d'Olot, Josep Guix.
Les sortides que estan previst des del barri cap a l'Avinguda Girona són perilloses i això es va dir que en el primer moment que es posaria un semàfor i encara aquest semàfor no s'ha posat i considerem doncs, que la sortida del barri de Sant Miquel en aquest moment doncs, és perillós i que s'hauria de fer alguna cosa.
La seu del Consell Comarcal de la Garrotxa ha quedat petita, per això l'ENS ja ha encarregat un projecte d'obres per ampliar l'edifici amb una nova obra al costat de l'actual immoble. Com serà?
De moment només es treballa amb un projecte, no hi ha terminis, però des del mateix Consell admeten que hi ha noves necessitats que han fet que l'edifici actual s'hagi quedat petit.
En Sergi Martí és el gerent del Consell Comarcal.
L'actual edifici del Consell, per les pròpies necessitats del Consell, al marge del que de consorcis i d'altres coses, sí que necessitem ampliar aquest edifici. És a dir, hem anat creixent amb estructura, anem molt mancats d'espais, per exemple, de reunions, de sales d'actes, d'espais polivalents. La sala de plens sempre ens ha resultat un problema logístic al seu funcionament. Per tant, necessitats de consell n'hi ha.
El Departament d'Acció Climàtica ha intensificat els controls a les explotacions de Viram arran del brot de grip aviària als aiguamolls de l'Empordà. Els forestals van localitzar el 17 de gener una cigonya morta i ara s'estan inspeccionant totes les granges en un radi de 10 quilòmetres on hi ha 132 d'autoconsum i una trentena de comercials.
La investigadora de l'IRTA, Catherine Bertran, explica que no hi ha perill pel consum humà, però que pot haver-hi alguna excepció.
Però el que sí és cert és que hi ha hagut alguns casos d'infecció per aquest virus de manera asimptomàtica o lleu en alguns treballadors de granges que estan directament en contacte amb aus infectades. Això s'ha vist, per exemple, l'any passat en treballadors de granja a Rússia. El gener d'aquest any es va trobar una persona infectada a Anglaterra que, de fet, vivia amb ànecs que estaven infectats. Per tant, requereix un contacte molt estret amb aus infectades. El que seria consum de productes d'aus, en principi, no suposa cap risc per les persones.
I avui, pel que fa a la cultura, el Garrotxinari celebra 25 anys de les violines.
Un dels grups de folk històrics del país actuarà aquest dissabte en el marc del Festival Garrotxí. L'edició del certamen d'aquest any només comptarà amb aquest concert, que serà assegut i sense ball. Les violines oferiran un repertori amb només peces pròpies i una posada en escena coral, formada per altres instruments de vent o percussió que acompanyaran l'essència de la corda fregada.
La impulsora de les violines, Simon Lambrecs, explica a Radio Olot què ha canviat després de 25 anys dalt dels escenaris.
La sonoritat es va canviant, no? Diguem que l'objectiu al principi, que era només violins, era picar amb els peus a terra i ser un paret blanc de veget, però multiplicat per 4, i ara això ja diguem-ne que ho hem deixat enrere en tota aquesta trajectòria. Hem anat buscant i trobant la nostra pròpia sonoritat, que també ha anat canviant amb els anys, perquè hem tingut diferents formats.
I pel que fa als esports, el millor escenari per a un partit que pot ser decisiu. Montilivi acollirà aquest diumenge el Girona B, Olot, el millor duel gironí de tercera divisió.
Els olotins poden deixar despenjats els gironins de la lluita per l'ascens directe. Si guanyen, se n'aniran a 6 punts amb el gol haver guanyat. En cas de derrota, el Girona B atraparia l'Olot i l'avançaria per diferència de gols.
El tècnic dels olotins és Albert Carbó.
No podem parlar encara de mitja lliga. Sí que, bé, l'estadística diu que són 3 punts els que hi ha en joc. I el que dic, davant d'un rival que té individualitats molt bones, d'un rival doncs, que costa molt generar les ocasions, que serà un partit molt disputat. Sempre que he disputat partits contra el filial del Girona han sigut partits molt igualats, que en moments pels dos equips, i bé, espero un partit igual davant d'un gran escenari com és Montilivi, que ho farà que sigui més especial encara.
El partit entre el Girona B i l'Olot es jugarà diumenge a 2:15 del migdia a l'estadi de Montilivi. El podreu seguir en directe a Ràdio Olot quan siguin les 12 en punt del migdia.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
A punt el trànsit en connexió amb la Policia Municipal d'Olot. Endavant, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia. Circulació del tot normal en aquests moments a les principals vies de la ciutat, tot i que es preveu un increment de trànsit a les hores d'entrada a les escoles. Prohibits estacionar n'hi ha al carrer Concepció Carreras, al carrer Alba Rosa i al carrer Hipòlit Lázaro. Carrers tallats hi ha al carrer Rabaixing, de 10 a 11 al carrer Fontanella, d'11 a 12 al carrer Sant Ferriol i a la tarda tallaran al passeig de Sant Roc i al carrer Mas Viatribu. I això és tot des de la Policia Municipal. Que passeu un bon cap de setmana.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Moneder, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Entrem en matèria. Avui el medi ambient és protagonista per inaugurar el nostre informatiu. Castellfollit proposa proves d'estabilització per la cinglera. Serien accions per mitigar la degradació del basalt i que, per exemple, consistirien en instal·lar una malla o puntals als punts més sensibles.
L'Ajuntament demanarà finançament per les proves en una reunió el pròxim mes d'abril amb els departaments d'Acció Climàtica i Territori.
Informa Pau Masó.
Des del 2018 que la cinglera de Castellfollit veu com cada any es fan controls per detectar les possibles afectacions a la pedra i evitar tant com es pugui la degradació del basalt. Les accions les porta a terme l'Institut Geològic de Catalunya amb el finançament de diferents departaments de la Generalitat, fons europeus i la Diputació de Girona. Entre les accions que s'han dut a terme els últims anys hi ha la instal·lació de càmeres fotogràfiques per monitorar la cinglera, l'ús de drons, neteges verticals o l'ús també de làsers per detectar moviments. Ara l'Ajuntament demana fer un pas més i dur a terme també proves d'estabilització. L'alcalde de Castellfollit és Miquel Reverter.
L'Institut Geològic ha fet una sèrie d'informes en el qual doncs, plantegen diferents tipus de proves d'estabilització. Evidentment, es fan proves d'estabilització en primer en zones no habitades, o sigui, en zones on no puguin afectar a cap casa, diguéssim, sinó que el que fan, s'han plantejat si cal fer un mallatge o si cal fer posar uns puntals a la cinglera en les zones més sensibles. Quan dic zones més sensibles, que la gent no se m'espanti, que no vol dir que aquestes cases han de caure. Són proves pilot que primer tenen un finançament i llavors ells farien diferents proves i amb la millor opció que tinguessin seria la que podria arribar a aplicar en el conjunt de la cinglera.
L'Ajuntament demanarà finançament per dur a terme aquestes proves en una reunió programada per al pròxim 8 d'abril. En aquesta trobada hi participarà el Departament d'Acció Climàtica i el de Territori. Es tracta d'una reunió de seguiment que s'aprofitarà per proposar les proves d'estabilització.
La cinglera no és de Castellfollit, la cinglera és de la Garrotxa, és del País Sencer, i per tant la Garrotxa i el País Sencer i l'Ajuntament de Castellfollit al capdavant han de fer aportacions econòmiques per poder mantenir aquest símbol que tenim. Vull dir, sols no ho farem mai, per tant seguirem lluitant i picant pedra, mai més ben dit, perquè en aquest sentit tinguem clar, doncs, per les generacions que venen, quines són els procediments i quines són les feines que s'han de fer per mantenir o per evitar que aquesta cinglera es degradi més ràpid de lo normal.
Reverter agraeix que els últims anys s'hagin dut a terme diferents accions i mesures de conservació. Assegura que els organismes han pres consciència després de la crida que el poble va fer el 2018. Reverter diu que això ja s'ha traduït en fruits.
Nosaltres estem en aquest sentit contents perquè, bueno, aquella reivindicació o aquella pataleta, si em permeteu la paraula, no? de l'any 2018 era quasi de desesperació. El fet està, i s'ha comprovat, que des que s'ha fet una neteja amb condicions, les grans esllavissades s'han acabat de Castellfollit. Microesllavissades n'hi han moltes, però esllavissades de 300-400 metres cúbics de material de moment s'han acabat, i això és el que s'ha d'evitar que torni a passar.
El 2018 i 2019 es van fer neteges a la cinglera de Castellfollit. El 2020 i el 2021, a causa de la pandèmia i el canvi de govern, es van aturar, però aquest 2022 es recuperarà la neteja que no es va fer l'any passat i també es farà la d'aquest any.
No deixem encara les qüestions mediambientals perquè el Departament d'Acció Climàtica ha intensificat els controls a les explotacions de viram arran del brot de grip aviària als aiguamolls de l'Empordà. Els forestals van localitzar el 17 de gener una cigonya morta i ara s'estan inspeccionant totes les granges en un radi de 10 quilòmetres on hi ha 132 d'autoconsum i una trentena de caire comercial.
La investigadora de l'IRTA, Cateri Bertran, explica que no hi ha perill per al consum humà però que pot haver-hi alguna excepció.
Però el que sí és cert és que hi ha hagut alguns casos d'infecció per aquest virus de manera simptomàtica o lleu en alguns treballadors de granges que estan directament en contacte amb aus infectades. Això s'ha vist, per exemple, l'any passat en treballadors de granja a Rússia. El gener d'aquest any es va trobar una persona infectada a Anglaterra que de fet vivia amb ànecs que estaven infectats. Per tant, requereix un contacte molt estret amb aus infectades. El que seria consum de productes d'aus, en principi, no suposa cap risc per a les persones.
L'objectiu ara és evitar que el brot s'estengui, comprovant que les explotacions compleixen amb les mesures de bioseguretat i també comprovant l'estat de la viram.
I agents del Seprona de la Guàrdia Civil han dut a terme una campanya per tal de detectar esquers enverinats que es col·loquen contra mascotes en diversos espais on hi solen haver-hi animals de companyia. Els agents han inspeccionat parcs, zones boscoses, passejos marítims, platges i zones on hi ha detectades colònies de gats de 4 localitats del Baix Empordà i 2 de la Selva. En concret, el Seprona ha fet aquestes actuacions a Platja d'Aro, Sant Feliu, Torroella, l'Estartit, Sant Julià de Llor i Bonmatí. Tot plegat després de les queixes i denúncies que han rebut per part d'alguns veïns d'aquestes localitats afectats per la presència d'esquers enverinats.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
La família del jove de 19 anys que va morir després que un vehicle l'atropellés mentre anava en patineta a Empúria Brava el 10 d'octubre acusa l'Audiència de Girona de deixar impune un presumpte homicidi.
Els seus advocats carreguen contra la interlocutòria de la secció quarta que va acordar tornar-li el carnet al conductor investigat i va desestimar la petició de les actuacions particulars sol·licitant que ingressés a la presó. En un comunicat qualifiquen la resolució de despropòsit i subratllen que ha suposat un cop per la família de la víctima. També asseguren que l'Audiència ha pres la decisió de manera prematura i sense tenir en compte un nou informe dels Mossos, que avala que el conductor anava amb excés de velocitat.
I els Mossos d'Esquadra han detingut dos joves de 20 i 21 anys per un intent de robatori en una botiga de telefonia al barri de Santa Eugènia de Girona.
Els fets van passar la matinada del 2 de febrer quan una patrulla va veure els dos joves que portaven la part davantera de la roba molt bruta, com si s'haguessin arrossegat per terra. Els agents els van aturar per saber si havien tingut algun problema i després de comprovar l'actitud dels homes, els van identificar i escorcollar. Un d'ells portava un ganivet de grans dimensions amb la punta doblegada. Després, els Mossos van comprovar que a pocs metres hi havia una botiga amb la persiana forçada. Al costat hi havia una pota de cabra recolzada a la paret. 5 minuts més!
Tornem a Olot. El PSC reclama canvis urgents en la nova urbanització del barri de Sant Miquel. Des del partit de l'oposició es demana que s'escoltin les necessitats dels comerciants i veïns del barri. Ara fa un any el Partit Socialista ja va transmetre nombroses queixes sobre el resultat de les obres. 12 mesos més tard han pogut constatar el rebuig d'alguns veïns a la reforma.
Fa un any va finalitzar la reordenació viària del barri de Sant Miquel, que ha deixat descontents a més d'un. El projecte de senyalització de zona 30, els carrils bici i la urbanització del nou eix cívic han estat alguns dels canvis que tenien com a objectiu millorar la qualitat urbana i la pacificació del trànsit. Des del PSC Olot han mostrat el seu descontentament un any després de les obres i han donat especial rellevància a la demora de la instal·lació del semàfor del carrer de Martí Lomà amb l'avinguda Girona. Així ho explicava el líder del Partit Socialista Olot, Josep Guix.
Les sortides que estan previst des del barri cap a l'avinguda Girona són perilloses i això es va dir que en el primer moment que es posaria un semàfor i encara aquest semàfor no s'ha posat i considerem doncs, que la sortida del barri de Sant Miquel en aquest moment doncs, és perillosa i que s'hauria d'haver fet alguna cosa i hi ha hagut algun incident. Ja.
El PSC Olot ha recollit un conjunt de propostes per millorar l'urbanització del barri, com fer alguns canvis de circulació en alguns carrers, millorar la seguretat viària de la zona amb la instal·lació del semàfor, garantir l'evacuació de les aigües de la pluja i donar continuïtat al projecte de carrils bici impulsat per l'Ajuntament d'Olot. Guix demana a l'equip de govern que admeti els errors i busqui solucions.
El que cal és aprendre dels errors i en tot cas rectificar i amb algunes mesures s'haurien de rectificar, parlant amb els veïns, parlant amb els comerciants, sobretot primer de tot posar ja aquest semàfor que és un tema de seguretat que ens van assegurar en el darrer ple que ja estava encomanat i que no hi hauria problema, que de seguida es posaria, però veiem que encara de moment no es posa, però i això, i sobretot parlar amb els comerciants, amb els veïns, etc, i buscar fórmules de on hi hagi una millor convivència, on hi hagi millor seguretat i on hi hagi un barri més agradable per tothom, i aquest penso que és l'objectiu final que tots esperem.
No obstant, el semàfor ja està instal·lat i s'espera que en els propers dies entri en funcionament. Tot i les crítiques rebudes per part dels partits de l'oposició, l'Ajuntament d'Olot no preveu grans canvis.
La seu del Consell Comarcal de la Garrotxa ha quedat petita, per això l'ENS ja ha encarregat un projecte d'obres per ampliar l'edifici amb una nova obra al costat de l'actual immoble. De moment només es treballa amb un projecte i no hi ha terminis, però des del Consell mateix admeten que hi ha noves necessitats que han fet que l'edifici actual hagi quedat petit.
El Consell Comarcal de la Garrotxa, situat a l'avinguda 11 de setembre d'Olot, reuneix sota el mateix taulat diferents organismes com el Consell Esportiu de la Garrotxa, l'Agència Tributària de Catalunya, Adrinoc, l'Oficina del Consumidor, Turisme Garrotxa, Xaloc i el Dia a Dia del mateix Consell Comarcal. Tot plegat ha fet que els espais hagin quedat petits i hagin aparegut necessitats d'ampliació, ho admet el gerent del Consell Comarcal, Sergi Martí.
L'actual edifici del Consell, per les pròpies necessitats del Consell, al marge del que de consorcis i d'altres coses, sí que necessitem ampliar aquest edifici. És a dir, hem anat creixent amb estructura, anem molt mancats d'espais, per exemple, de reunions, de sales d'actes, d'espais polivalents. La sala de plens sempre ens ha resultat un problema logístic al seu funcionament. Per tant, necessitats de consell n'hi ha.
Tot plegat ha fet que es busquin solucions per ampliar l'edifici actual. Una opció seria construir un nou immoble en el pàrquing que hi ha al costat de la seu del Consell. Per fer-ho realitat, l'ENS ja ha encarregat un projecte executiu.
En aquests moments, a dia d'avui, l'única cosa que el Consell ha fet és executar el projecte, és licitar i d'aquí a poc poder adjudicar el que és aquest projecte executiu. El tindrem, tindrem aquests números molt més afinats que una memòria valorada, que era el que teníem fins ara, i els propers mesos, en funció també de com evolucioni, diguem-ne, el futur d'aquest consorci, jo crec que podrem valorar quins serveis en aquest edifici s'hi posen.
De moment no hi ha cap calendari tancat, però sí que el Consell ha situat com a prioritat la necessitat d'ampliar la seva seu. Entre els serveis que s'ubicarien en aquest nou edifici podria haver també part de les oficines que té Dinàmic al carrer Bisbe Lorenzana. També es vol parlar amb l'Ajuntament d'Olot per lligar el finançament a dues parts, si fos convenient.
A Girona, els habitatges en obres s'han doblat en 5 anys i se situen a nivells del 2012.
Segons un estudi de l'Ajuntament que fa una fotografia de l'abril del 2021, a la ciutat hi ha 1.065 habitatges que s'estan construint o reformant del tot. Comparat amb el 2017, la xifra s'ha duplicat. Les hores eren 484. Però tot i això encara se situa lluny dels anys precrisi, perquè el 2008 havien arribat a ser-ne més de 3.000. Aquells barris on se n'estan construint o rehabilitant més són l'Eixample Nord i Sud i el Barri Vell. El tinent d'Alcaldia d'Urbanisme, Lluís Martí, ha subratllat que les xifres són un reflex de la recuperació econòmica postpandèmia i destaca que també demostren que Girona és una ciutat atractiva on la gent hi vol anar a viure.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
Li posem música al matí. El Garrotxinario celebra 25 anys de les violines. És un dels grups de folk històrics del país i actuarà aquest dissabte en el marc del Festival Garrotxer.
L'edició del certamen d'aquest any només comptarà amb aquest concert que serà assegut i sense ball. Les violines oferiran un repertori amb només peces pròpies i una posada en escena coral formada per altres instruments de vent o percussió que acompanyaran l'essència de la corda fregada.
En el marc del Centre Artesà Tradicionarius, aquest cap de setmana es torna a organitzar una nova edició del vessant garrotxí de l'entitat. En un format més concís i humil, el Garrotxinarius tornarà a sonar per primera vegada des de l'aparició de la pandèmia. No ho farà amb els tallers de dansa habituals o el nombre d'actuacions que es feien abans, sinó amb un únic concert que serà especial. Es commemoraran els 25 anys del grup Les Violines. Un dels conjunts històrics de la música folk del nostre país pujarà a l'escenari del Turín per mostrar l'evolució del grup en les seves noces de plata. La impulsora de les violines, Simone Lambrecht, explica a Radio Lot què ha canviat després de 25 anys dalt dels escenaris.
La sonoritat es va canviant, no? Diguem que l'objectiu al principi, que era només violins, era picar amb els peus a terra i ser un paret blanc de baget, però multiplicat per 4, i ara això ja, diguem que ho hem deixat enrere en tota aquesta trajectòria. Hem anat buscant i trobant la nostra pròpia sonoritat, que també ha anat canviant amb els anys, perquè hem tingut diferents formats.
I és que aquest dissabte es podrà veure dalt de l'escenari instruments més enllà de la corda. Els violins hi haurà Núria Balcells i la mateixa Simone, però també hi haurà viola amb Rebecca Macaulay, l'acordió diatònic amb la Clara Riba Tallada, el contrabaix governat per Maribel Rivero, la percussió de la Fanny Fortet i per primera vegada el grup La Gralla Bufada per Roser Oliver. Per la impulsora del conjunt, el folk segueix viu, tot i no ser una música comercial.
Jo crec que la música folk sempre té una presència molt gran en el món de la música. El que passa és que potser els mitjans de comunicació no li donen tanta importància, tenint en compte que no veiem tant un negoci de venda de CDs o de ventes, no? O de diners, sinó que és una cosa més propera, amb un objectiu més de comunicar-se amb la gent, de fer ballar, i clar, això fa que no és tan comercial, però, tot i que no sigui tan comercial, jo crec que té una presència molt gran.
Les violines tornaran a Olot aquest dissabte després de participar en altres edicions del Garrotxinarius. El concert serà demà dissabte a les 8 del vespre a la Sala Turín d'Olot.
I ara marxem cap a Camprodon perquè exposen aquest dissabte a l'Espai Cultural de Cal Marquès una trentena d'armes que la Guàrdia Civil va comissar als artífexs de l'anomenat Museu de la Retirada finals del 2015. Ha sigut un procés llarg, però des de l'Ajuntament celebren haver recuperat un patrimoni que va estar a punt de ser destruït.
Entre les peces hi ha dues pistoles de la Guàrdia del president espanyol Juan Negrín, armes de metges locals i fusells de les indústries de guerra de Catalunya. Lluís Bassaganya, un dels dos impulsors del museu, que va ser condemnat a un any i 10 mesos de presó per acumular un arsenal arsenal d'armes i explosius, admet que el sentiment és agredolç i explica per què les ha volgut exposar.
En primer lloc, perquè són algunes d'elles doncs, armes d'indústries de guerra de Catalunya o bé de la subsecretaria d'armamento, que són armes que es van fabricar només en un petit moment de la història aquí a Espanya o a Catalunya, i llavors creiem que doncs, tenen la seva importància. També n'hi ha d'altres doncs, que creien que la importància era qui les tenia, a qui pertanyien, no? Armes que varen quedar aquí a Camprodon durant o bé per la Guerra Civil o bé per la retirada, que havien quedat aquí a Camprodon i que eren de personatges rellevants, com era el cap dels hospitals de campanya d'aquí a Camprodon, l'Emilio Moraita, o bé el doctor Negrín, o armes com, per exemple, les d'en Quico Sabater, del Maqui, una persona doncs, que passava molt per aquesta vall.
Avui també hem de destacar la mort de l'escriptor, editor i filòleg Jordi Albert Oriol, ha mort als 71 anys, segons ha informat la Institució de les Lletres Catalanes. Va néixer a Cassà de la Selva, el juliol del 1950, com a llicenciat en Filologia Catalana. Va publicar un centenar de treballs de recerca literària a la Revista de Catalunya i va tenir cura de les anotacions als tres primers volums de l'obra completa d'Eugeni d'Ors. Va ser el cofundador de l'editorial Gregal el maig del 2011, juntament amb Isabel Sant Agustín, una editorial que va néixer amb la voluntat d'afavorir el diàleg entre la literatura i la història.
Gregal es va veure obligada a tancar el mes de febrer del 2020 per causes mèdiques relacionades amb el mateix Albertí.
I hem començat a l'apartat dedicat a la cultura en música i el tancarem parlant de grans espectacles. Les nits del 8 i 9 de juliol al ballet del Teatre Marinski de Sant Petersburg tornarà un cop més al Festival Castell de Peralada, aquest cop per inaugurar la 36a edició amb un doble programa.
La prestigiosa companyia de dansa obrirà foc amb el ballet Carmen Suite, la joia del seu repertori, i l'endemà s'anificaran tres peces més. Com Alicien ha afegit, el ballet viatjarà amb les joves estrelles Maria Koreva, que ella és guanyadora de la primera edició del Carmen Mateu Young Artist European Award, i Kimin Kim. Les entrades surten a la venda aquest divendres.
Opticalia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticalia. A la plaça Clarà 12 d'Olot.
Anem als esports. El millor escenari per un partit que pot ser decisiu. Montilivi acollirà aquest diumenge el Girona B Olot, el millor duel gironí de tercera divisió.
Els olotins poden deixar despenjats els gironins de la lluita per l'ascens directe. Si guanyen, se n'aniran a 6 punts amb el gol haveràs guanyat. En cas de derrota, el Girona B atraparia l'Olot i l'avançaria per la diferència de gols.
Informa David Planella.
És un partit que pot marcar una temporada. Tercer contra primer, separats per 3 punts. Amb el permís del Manresa, que ha jugat un partit més, el Girona B i la Unió Esportiva Olot es veurà les cares diumenge en un duel determinant en la lluita per l'ascens directe. Tot i això, el tècnic dels olotins, Albert Carbó, no creu que hi hagi mitja lliga en joc.
No podem parlar encara de mitja lliga. Sí que bé, l'estadística diu que són 3 punts els que hi ha en joc. I el que dic, davant d'un rival que té individualitats molt bones, d'un rival doncs, que costa molt generar els ocasions, que serà un partit molt disputat. Sempre que he disputat partits contra el filial del Girona han sigut partits molt igualats, que en moments pels dos equips, i bé, espero un partit igual davant d'un gran escenari com és Montilivi, que ho farà que sigui més especial encara.
Montilivi serà un escenari de luxe per un duel gironí que promet tant a la gespa com a la graderia, on s'espera una molt bona entrada, especialment de seguidors de l'Olot. Fa 3 anys i mig, els olotins ja hi van jugar contra el Peralada, i aquell dia, a banda de guanyar per 0-1, la victòria va ser omplir tota la tribuna de l'estadi. Carbó reconeix que visitar Montilivi serà especial per ell, que va jugar al Girona a l'etapa de juvenil, i per als jugadors.
Sempre fa goig jugar en un escenari com Montilivi, i bé, per nosaltres doncs, és millor poder competir en aquest escenari perquè podrà viatjar aficionats de l'Olot que ens acompanyen en aquest partit tan especial. I bé, ja l'últim partit a casa es va demostrar doncs, que la gent ens segueix, que la gent ens recolza, 1.100 espectadors al partit de Manresa. I bé, ara a Montilivi tant de bo doncs, que ens puguin acompanyar el màxim d'aficionats possibles. I bé, els nervis ens els guardem tots per nosaltres, hem d'afrontar aquest partit amb tranquil·litat, a saber quin partit toca plantejar.
En el duel de diumenge a Montilivi hi haurà en joc el lideratge i també el gol a Beraix, ja que el partit de la primera volta a l'estadi municipal va acabar en empat a 0. S'espera un altre duel intens i igualat. Això sí, el Girona B ha canviat de fa una volta ara. Diversos jugadors han fet el salt al primer equip i el seu entrenador, el basaluenc Axel Bizuete, ha introduït matisos en la manera de jugar.
Ja fa jornades doncs, que ha canviat el posicionament, una mica la idea, el plantejament, però bé, és un equip que es defensa bé, és un equip que és difícil generar les ocasions, és un equip que la transició té futbolistes molt potents i bé, haurem de saber controlar diferents registres als moments en què tinguem la pilota i als moments que no tinguem la pilota.
Per afrontar el partit, Albert Carbó recupera Enric Vallès, que ja ha superat el coronavirus i en principi només té la baixa d'Albert Blázquez. El Girona B Olot es jugarà diumenge a 1:15 del migdia a l'estadi de Montilivi. Es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot des de les 12.
Opticàlia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.